100.6.
Tortosa, 90.1. Vic, 98.4. Tots som iguals, però a la vegada diferents. Tots som iguals, programa especialitzat en sanitat, temes socials i persones amb capacitats diverses. Tots som iguals, presentat per Ramon Rion, cada dimecres de 8 a 9 del vespre, aquí, a Ràdio Estel. Encara no has vist la posta de sol des dels turons de Besawi i Tabajardar? Has caminat al costat dels pastors dirigint a les cascades del Nil Blau? Has sentit la joia del timcat a la libela quan treuen les arques en processó des de les esglésies excavades a la roca? El Club Més Amics et convida a conèixer la fascinant Etiòpia del 12 al 24 de gener. Vine amb nosaltres, perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació a clubmésamics.cat i al 93 409 27 70. 93 409 27 70. Aquest divendres a les 10 de la nit, Ràdio Estel us oferirà el pregó del Domum d'aquest any, realitzat el passat 15 d'octubre a la Basílica de la Sagrada Família. La periodista Pilar Rahola fou l'encarregada del pregó, en el qual va elogiar la feina caritativa i evangelitzadora dels missioners en un missatge introduït per Josep Cuní. Aquest divendres a les 10 de la nit, escolta el pregó del Domum 2016 a Ràdio Estel.
No té dignitat qui no gosa lloar un enemic.
John Dryden, poeta i dramaturg.
El mirador de l'actualitat.
Amb Ignasi Miranda.
Dos minuts i mig i seran dos quarts de vuit. Salutacions també del Mario Ramírez a les vies de so, avui del David García a la producció i de la Marta González a la redacció. Comencem el temps d'anàlisi de l'actualitat. Avui parlarem dels toros, de la tauromàquia, una festa, un espectacle i, agradi o no, una manifestació que forma part de la cultura catalana, ibèrica i hispana des de fa dècades. Sabem que aquesta realitat topa amb una causa que tots podem compartir, que és la sensibilitat amb els animals i la defensa d'aquests éssers vius, que són una part essencial de la creació, de la natura i de la terra, i que també hem de protegir i estimar, com ja deia, ara fa només 8 segles, Sant Francesc d'Assís. Per tant, l'espectacle dels toros, tot i que ha perdut seguidors, és un fenomen que alhora suposa un desafiament a tot el que representa la defensa dels animals, perquè comporta, sens dubte, la violència contra un animal, el brau, i la seva mort com a conseqüència d'aquest espectacle organitzat per l'ésser humà, a més amb l'objectiu que els espectadors gaudeixin de l'activitat. Dit això, aterrem avui en la situació de debat social i d'iniciativa popular que tenim a Catalunya i al conjunt d'Espanya. Després que el Parlament català aprovés ara fa 6 anys per majoria prohibir els toros a Catalunya a partir d'una iniciativa legislativa popular, ara el Tribunal Constitucional està a punt de resoldre un recurs que probablement determinarà que es torni a permetre aquest espectacle, si és que es pot denominar així. Un dels principals arguments de la sentència serà probablement que la Cambra Catalana ha decidit sobre un tema que no és de la seva competència, mentre ha sorgit, darrerament, la inquietud política i social de declarar els toros bé d'interès cultural per a Espanya, com es va arribar a fer, per exemple, a la Comunitat de Madrid. El debat i la polèmica té dos fronts clars, doncs. Un és la divisió entre partidaris de la prohibició i contraris, perquè creuen que cal preservar la llibertat per desenvolupar aquesta activitat, i l'altre és el dels defensors de l'anomenada festa taurina i els contraris, amb l'argument que la violència que es practica públicament contra un animal és inacceptable. A més, en el cas de Catalunya, molts reconeixen, en públic o en privat, que no els agraden els toros també perquè entenen que és una manifestació d'espanyolitat, tot i que Catalunya ha tingut tradicionalment una afició, entre la qual hi ha encara, hi ha hagut els últims anys i les últimes dècades persones de totes les tendències polítiques i que parlen català i han nascut aquí. En qualsevol cas, avui volem parlar dels toros i de la possibilitat que tornin a Catalunya. Es diu extraoficialment que demà es podria conèixer precisament la sentència del Tribunal Constitucional. Potser la defensa dels animals va més enllà de la prohibició o no d'una festa com aquesta, però legítimament les associacions animalistes, amb el suport d'una part significativa de la societat catalana, van fer prosperar una iniciativa legislativa popular que, sens dubte, ho hem de dir així, ha enriquit la nostra democràcia. Passa mig minut de 7:45, entrem en matèria. Avui tenim moltes opinions d'oients, però abans saludem els que formen part avui de la taula del Mirador. Tenim amb nosaltres Miquel Muñoz, que és estudiant de periodisme a la Universitat Internacional de Catalunya i analista taurí i aficionat als toros. Miquel Muñoz, bona tarda, benvingut.
Hola, bona tarda.
No sé si és la primera vegada que vostè ve a un programa de ràdio.
No, sóc assidu. Sí,
assidu i crític taurí, el podem considerar. Ha participat en tertúlies taurines, ha fet...
Bueno, més que en tertulia has escrit bastant sobre toros i sobre, més que sobre el que, sobre el que representen, sobre el que és la festa en si.
Molt bé. Saludem també Carmen Méndez, que és presidenta i portaveu de l'ONG Associació de Defensa Drets dels Animals, ADA, una entitat nascuda a Catalunya i d'àmbit estatal, i també potser molts la coneixeu perquè forma part de l'equip del programa La Veu dels Animals de Ràdio Estel. Carmen Méndez, bona tarda, benvinguda.
Hola, bona tarda.
Com estem?
Doncs mira, aquí, expectant, esperant.
Precisament des de les 7 de la tarda estava convocada una roda de premsa al Parlament de Catalunya amb el conseller Josep Rull
Suposo
i altres
que,
persones.
Sí, d'aquí pocs minuts ja deurà acabar.
I què es pot dir? Perquè s'havia programat pensant que potser avui es coneixeria la sentència del Constitucional.
Les notícies que m'han donat és que, evidentment, evidentment, al no haver la sentència encara, s'havia adelantat aquest tema i llavors tindrà que esperar-se a veure el resultat, perquè no ens podem anticipar, tot i que tots suposem el que passarà, però no es poden anticipar. Però en qualsevol lloc s'ha ratificat la decisió de que no tornaran. O sigui, que sigui que no sigui la decisió del Constitucional, hi haurà una resistència fins al límit perquè no sigui així.
Bé, veurem quines possibilitats té aquesta resistència també de prosperar, perquè aquí hi ha molts temes, no? Polítics, socials...
Molts.
De legitimitats, no? El Tribunal Constitucional, el Parlament de Catalunya, els recursos...
Però en qualsevol cas, a veure, si em permeteu dir, si la decisió fos favorable a prohibir o a impugnar una decisió soberana de Catalunya que ha sigut amb un tràmit impecable que ha sorgit de la ciutadania, i si això es produís, posaria de relleu la feblesa del sistema democràtic que tenim actualment. Perquè parlarem de Canàries i veurem el paral·lelisme i això no ha passat.
A Canàries, des de fa ja unes quantes dècades, estan prohibits els
toros. Sí, amb 25.000 firmes i una ILP.
També.
Es va aconseguir i mai s'ha impugnat.
Bé, saludem per completar les presentacions l'advocat Ramon de Veciana. Ell es defineix com a antitaurí, però defensor de la legalitat com a advocat i inicialment era contrari a la prohibició dels toros. Ramon de Veciana, bona tarda.
Bona tarda.
Com estem?
Bé, molt bé.
Bé, aquí parlem d'un tema que és delicat. Segur que se'ns quedarà curt el temps. Repassem molt ràpidament algunes de les opinions que ens han donat els oients sobre aquesta qüestió. Per exemple, Lluís Maria, de Barcelona, ens diu: el torero assumeix riscos innecessaris davant un contrincant de grans mides que, comparat amb altres animals, té un nivell d'intel·ligència molt baix. Malgrat el mal que li fan, sempre envesteix amb drap vermell, fa una consideració sobre el que són els toros i els perills. També Joaquim de Badalona ens diu: la tauromàquia és impresentable, li diuen cultura, no veig la cultura per enlloc. La tauromàquia és, per tant, rebutjable i condemnable. També tenim algunes opinions més condescendents o favorables als toros. Jo estic a favor de la llibertat, m'agraden els toros i inicialment vaig acceptar la prohibició, però si el Tribunal Constitucional diu al contrari, jo crec que s'hauria de permetre i la societat és lliure d'anar o no a aquest espectacle. Bé, opinions... una petita representació de les opinions per tots els gustos que hi ha. Si els sembla, entrem primer, si poden fer una roda d'intervencions, ja que ha tret també el tema la senyora Méndez, sobre la possibilitat que el Tribunal Constitucional dictaminés que els toros s'han de tornar a permetre a Catalunya. Que això seria d'obligat compliment? Què en pensa en vostè? Si vol començar Miquel Muñoz.
Doncs sí, a veure, si el Tribunal Constitucional resolgués que anul·la la prohibició del Parlament català, seria una petita victòria pels aficionats de tauromàquia, però seria només l'inici, seria una victòria molt petita, perquè el que sí té competències, reconegut per la Constitució, ens ho podrà dir millor el nostre advocat aquí, el senyor Ramon de Veciana, és per regular els espectacles taurins. I des del moment que el Parlament pugui regular que no es pot matar l'animal o que no es poden clavar res a l'animal, la tauromàquia perdrà gran part del seu sentit, o tal com es coneix avui dia, i hauria d'entrar en un debat molt més profund, i per tant, com dic, seria una victòria parcial.
Uh-huh. Però vostè creu que s'hauria de complir aquest mandat del Tribunal Constitucional? El Parlament no tindria dret a resistir-se, o la societat catalana?
Bueno, és que més que dret té eines, perquè, com he dit, quan tens la legalitat, o aquesta part de la legalitat al teu costat, és molt difícil que no s'imposi la voluntat del Parlament català.
Per tant, hem aclarit una cosa, i és que el Parlament potser no tindria les competències, si és que el Constitucional ho reconeix, de prohibir els toros, els ha prohibit, però sí que tindria competències per regular d'alguna manera, alterar el que és la configuració actual dels toros, de la tauromàquia.
Això és.
Més opinions, si vol, Ramon de Veciana, i després vaja, Carme Méndez.
Jo crec que està fora de dubte que s'ha de complir les sentències. Vaja, si ha de servir algun tipus de pedagogia de ser aquesta. És a dir, les sentències, el contingut, que si ens agradin o ens agradin, ens beneficin o ens perjudiquin...
Potser ratifica, la sentència pot ratificar la prohibició del Parlament.
Si també fos és així, doncs, evidentment...
també encara amb més raó, clar.
Evidentment, és a dir, el fet de que un pugui tenir raons morals, que és segurament el que la senyora Méndez o de caire, diguéssim, humanístic o valors morals, no dona dret a vulnerar la legalitat, que és la nostra i que l'hem de respectar. En qualsevol cas, jo el que crec és que el tema de la tauromàquia és un tema que s'ha de basar en la llibertat individual, és a dir, les persones són lliures de decidir si van a un espectacle o no. També hi ha d'altres espectacles d'altra naturalesa que també vulneren drets i que ningú els posa en qüestió, i que, en definitiva, són majors d'edat perquè cadascú es determini com desitja. Si en aquest cas el Tribunal Constitucional determina la inconstitucionalitat d'aquesta llei, doncs jo crec que s'ha de complir fins a les últimes conseqüències. I com deia en Miquel, jo crec que el Parlament de Catalunya té altres mitjans per arribar al mateix resultat sense ser de vulnerar la llei. Jo crec que en aquest sentit seria una pèssima pedagogia, i ho hem vist aquests últims dies amb altres temes, de no complir les sentències dels tribunals.
Bé, Carme Méndez, al contrari, abans.
Sí, bé, a mi m'agradaria fer una mica de retrospectiva. Comencem per l'any 91, seré molt ràpida. Canàries va decidir prohibir les curses de toros.
Això fa 25 anys, ara, s'ha complert.
Sí, llavors va ser precisament un diputat d'una agrupació tinerfenya que ho va presentar. Va ser denegada, llavors es va decidir fer una ILP, igual que s'ha fet a Catalunya. Es van recollir 25.000 signatures. Amb aquestes 25.000 signatures va ser el Partit Popular, el govern del Partit Popular, qui va presentar precisament la prohibició. I es va acceptar i es va prohibir. Mai es va impugnar. Tinc que dir també que va ser el ministre Corcuera qui l'any 91, i això va posar en alerta el sector taurí, que o sigui, Espanya no tenia una llei de potestats taurines, tenia un reglament que venia del temps del Franco, i amb això anava passant. Quan van veure que Canàries anava a prohibir les curses de toros, això els va deixar preocupats, i llavors van crear la llei de potestats taurines, que ho van fer d'una forma molt ràpida, ja he dit, a instàncies del món taurí i del ministre Corcuera, llavors socialista, o sigui que era aquest senyor.
I el govern de Canàries suposo que estava format per el PP i Coalició Canària, en coalició.
I llavors, uns dies abans, es va aprovar la llei de potestats taurines i uns dies després es va aprovar la prohibició del govern de Canàries. Precisament amb aquesta llei no van poder impugnar, tot i que ho van intentar, el món taurí, van intentar impugnar aquesta potestat que tenien les autonomies, les respectives autonomies amb els espectacles taurins i d'altra índole. I ho van intentar, però no van poder. Per això, ara, quan s'ha fet el Consell d'Aval, com es diu, el Consell de Garanties va avalar la potestat del Parlament per prohibir les curses de toros, per fer aquest procés democràtic. Per tant, si ningú ha pogut, amb el que constitucionalment és el reconeixement d'una autonomia per poder legislar amb espectacles públics, posa en evidència el Constitucional, que ara, més aviat per raons polítiques, és a dir, prescindeix de lo que no va fer amb Canàries, prescindeix de lo que no ha passat amb altres autonomies que també han regulat els toros, i només s'hi fixa amb lo que ha fet Catalunya.
Jo, per aquest respecte...
Ho sento si ha sigut una mica llarga, però no, és que així sabem el procés.
Està bé l'explicació, perquè molts es pregunten per què a Canàries no es va impugnar. Després, en tot cas, Miquel Muñoz...
I que va ser el mateix partit que ha impugnat lo de Catalunya.
Això són les paradoxes legals que el Tribunal Constitucional registra el principi, diguéssim, de petició, allò si ningú demana, aquella llei esdevé, diguéssim, ferma i ningú la pot atacar més. I, d'altra banda, la paradoxa també és que les Canàries, si no ho tinc mal entès, estan permeses lluites de galls.
Sí, que és una contradicció. O sigui, igual que a Catalunya els correbous, eh? Amb
això
no ho discutirem,
però vull dir que,
perquè ho hem demanat per activa i per passiva.
I de moment no s'ha aconseguit.
Sí, però sembla
que l'impuls no és animalista, el de la llei de Canàries, sinó és un impuls purament, diguéssim, regionalista, de dir, les Canàries, com a territori extraterritorial, valga la redundància, té un caràcter diferent al reste de l'Estat, i que, per tant, doncs, ho regulem d'aquesta manera. I això també ha passat, per exemple, en matèria de dret civil. El dret civil en uns llocs ha estat impugnat, altres no. I això
és un territori insular amb les seves peculiaritats.
I amb això li haig de donar la raó a la Carme, de que, evidentment, el Tribunal... però no és culpa del Tribunal Constitucional, és culpa dels partits polítics que actuen amb molta demagògia amb aquests temes que generen
amb molts interessos polítics.
Efectivament. I, per altra banda, el Tribunal Constitucional es limita a fer la seva feina. Veu malament, però es limita a fer la feina que li porten. No aquella... no pot... El Tribunal Constitucional té competència per declarar d'ofici inconstitucional una llei si ningú no ho demana.
Bé, Miquel Muñoz, sobre el tema, potser la comparació Canàries, Catalunya...
No, bueno, deia la Carme, o insinuava, que hi havia motius polítics darrere la decisió del Constitucional. I per què s'ha trigat 6 anys, si hi havia motius polítics, quan l'independentisme
no comença
a agafar força a partir del 2012, fa 4 anys?
Perquè no ha interessat políticament.
I perquè ara interessa i abans no.
Això pregunteu. Nosaltres, jo represento en tot cas a la ciutadania i sé el que ha costat i sé que aquest procés porta molts anys a darrere d'una petició i una reivindicació dels ciutadans. Que després la política hagi pres l'oportunitat d'utilitzar-lo, manipular-lo o portar-lo pels seus camins, això ja és
però
una que cosa
que
està al marge de la nostra...
Qui denuncia la persecució política, en aquest cas ha sigut vostè, en representació de qui sigui, ha sigut vostè, i en què es basa per denunciar?
No és que ho digui jo, és que és una cosa evident. O sigui, últimament estem
taula,
veient que la democràcia
a la taula
està
ho ha portat
fallant
vostè.
Estrepitosament.
A la taula ho ha portat vostè. Llavors, m'agradaria preguntar-li per què creu que ha sigut ara, si hi ha una persecució, i no des de fa 4 anys, o des de fa 4 anys cap aquí, que hi ha hagut oportunitats.
Això és una cosa que es tindrà que preguntar als membres del Constitucional, per què han trigat 6 anys, i si, en tot cas, també es tindrem que confirmar si és cert el que es diu de que aquests membres, una part d'ells, són molt aficionats als toros, i moltes altres preguntes, interrogants que en aquests moments s'estan planejant. O sigui, jo no ho puc respondre, però el que sí és evident és que això no ha estat un procés transparent, que per què s'ha trigat 6 anys? Per nosaltres es podia haver fet els 2 anys, els 3 anys, els 4, és igual, la decisió és ferma per part de lo que és democràticament els ciutadans de Catalunya.
Potser el debat de fons aquí seria la utilitat del Tribunal Constitucional o la necessitat de reformar-lo o...
Sí, però seria un altre debat.
Seria un altre debat, per això que aquí... exacte, i també volem expressar el nostre respecte pels jutges i també pels magistrats del Tribunal Constitucional, que passa és que bé, han tingut molt de rebut social.
I en aquest cas també els membres del Consell de Garanties, que...
I la paradoxa és que la magistrada ponent és Encarna Roca, que és catalana, vull dir, que en aquest sentit, bé, jo crec que les sentències, insisteixo, ens poden agradar o no, però jo crec que dir-los que hi ha una intencionalitat política, jo crec que és accedir-nos... I en aquest cas, el Consell de Garanties, aquest sí que el podríem posar en sospita, perquè molts membres del Consell de Garanties han estat membres militants de partits polítics, i llavors i el seu nomenament...
I el Constitucional, qui l'anomena?
Els partits polítics, però la majoria de magistrats, menys el president, no han estat mai membres de partits polítics. Llavors, en aquest sentit, jo, si m'haig de fiar d'algú, prefereixo el Tribunal Constitucional per la seva independència, que el Consell de Garanties Estatutàries.
Aquí les opinions sempre són lliures, en tot cas sempre és desitjable que en un país civilitzat, democràtic com el nostre, els poders judicials i les instàncies judicials siguin independents. Tot i que el Tribunal Constitucional en aquest cas és peculiar, no? Perquè
sí.
La
sí,
màxima
sí.
instància judicial és el Suprem, ja ho sabem, i el Tribunal Constitucional doncs, és una instància més per temes de caire polític. Però bé, deixant de banda les legitimitats, si els sembla, entrem en el debat de fons sobre els toros i m'agradaria també parlar d'altres espectacles, per exemple, els correbous que es fan a Catalunya o les baralles de galls que es fan en altres territoris, com és el cas de les Canàries, i la utilització d'animals en algunes festes que també serien qüestionables. És a dir, aquí una mica entrem en la frontera de la llibertat o d'espectacles que si es denuncien bé socialment potser poden morir per ells mateixos sense necessitat de prohibir-los. Aquest és una mica el tema un terreny de frontera.
És evident, és que malauradament, al nostre país, Espanya, Catalunya, portem un lastre pues, doncs, de l'època ja romana, que l'hem anat arrossegant. Europa, tenim que dir una cosa, que el maltractament d'animals no és una exclusivitat d'Espanya. Ha estat tot arreu d'Europa, durant segles i segles, se torturava els animals igual que se torturaven a les persones al carrer i públicament. Però, en un moment donat, doncs, va haver un punt d'inflexió i doncs, els il·lustrats doncs, van fer canviar la societat per a bé i la gent va reaccionar contra aquesta crueltat. Les baralles de gossos amb onsos a Anglaterra mateix, que és un país tan amant, i altres països d'Europa, però va reaccionar. A Espanya, per una sèrie de situacions polítiques, el Fernando VII, per exemple, que va protegir molt la brutalitat en aquest sentit i d'alguna manera pues, va consolidar els toros i la pobresa i la ignorància, etc. Doncs va continuar amb aquest. Llavors tenim aquest residual. Ara fa poc, ja que estem... Perdoneu, potser m'estic extenent. Però
si
fa molt poc,
precisament,
el Toro de la Vega de Tordesillas ha estat prohibit. I ho ha fet també el govern
una comunitat
del PP,
autònoma, sí, sí.
Ho ha fet una comunitat i està impugnat. Pues això és una cosa vergonyosa que encara ara s'estigui realitzant una tortura
tenia
amb un animal.
Un
I els correbous, idem. Mm-hmm.
Sí, sí, que aquí hi ha, sobretot a les Terres de l'Ebre, eren molt populars fins ara.
Jo crec que val la pena fer aquesta distinció entre la tauromàquia de plaça fixa, de tots els festejos populars, que aquí indubtablement no estan subjectes a aquest tipus de reglamentació ni cap tipus de, diguéssim, de reglament que asseguri un tractament, diguéssim, acurat de la bèstia. I quantitativament, les morts d'animals en festes populars és molt més gran que els que moren en places fixes. Jo crec que moltes vegades es fixa l'objectiu en acabar amb els toros de plaça fixa quan ni quantitativament ni qualitativament són els que tenen més...
El patiment
Sí, sí, però és a dir...
El
maltractament que pateixen la majoria de toros becerros a les festes populars i el maltractament, diguéssim, sense cap tipus de control, és tan brutal que jo crec que aquesta sí que hauria matèria per abolir-los demà mateix. Ara bé, el de plaça fixa, crec que hi ha arguments potents, i que, a part del de la llibertat que jo us deia abans, que és el que deia el senyor Muñoz, que és el tema de si és un art o no és un art, bueno, cada un tindrà la seva opinió, i aquí crec que hi ha un reservori cultural que a mi no m'agrada, sigui dit de pas, però crec que també a vegades aquestes coses s'han de respectar i que si han de morir, que morin soles.
Sí, Miquel Muñoz.
Recolliré el guant del Ramon i diré que sí, que primer s'ha de fer una diferenciació. Hi ha la corrida de toros, que és el toro de plaça, al que referia el Ramon, i després hi ha altres festes populars a les que no entraré, perquè aquí hem vingut a parlar sobre la resolució del Tribunal Constitucional sobre les corrides de toros en plaça fixa. Jo crec que estem obviant el que deia el Ramon, que pot considerar-se un art. I, de fet, ho és perquè l'emoció que sorgeix en una plaça de toros no sorgeix en cap altra ni festa on participi un animal ni en cap altre tipus d'espectacle on participi l'ésser humà. Hi ha un constant contrast entre la vida i la mort, entre un animal brau i una persona, que és el que fa gran aquest espectacle, és el que el fa diferent.
Recordo que un dels defensors de la ILP, ara fa 6 anys, ara no recordo el nom, em sembla que era del Partit Animalista, comentava que no anava contra la tauromàquia com a manifestació cultural, aquesta. Em va semblar una reflexió interessant. És a dir, existeix una tauromàquia alternativa sense... com a art, perquè també hi ha la música, els passodobles, és un gènere musical molt estimat per molta gent, i aquí no té res a veure això amb el maltracte als animals.
Sí, però no hi ha cap art, les belles arts, no hi ha cap art que utilitzi el patiment d'un altre ésser. Uh-huh. Llavors, la tauromàquia s'ha volgut apropiar d'això, de que era un art, i no és un... O sigui, cau pel seu propi pes en els moments que vol fer patir amb un animal i d'això fer un art, perquè llavors un botxí, pues, torturant, també pot dir el mateix, que el seu és una habilitat i que té una plàstica, no? I pot tindre uns seguidors, perquè hi ha gent que està malament.
No, perquè no parlem,
malament.
Però, no parlem de plàstica.
Però voldria rematar una coseta. És que avui en dia, mira, sigui quina sigui la sentència del Constitucional i que obligui tot això, et diré, cap país d'Europa actualment pot obligar a un altre país a que sigui obligació un espectacle que es té que torturar un animal.
Però bueno, aquí crec que no estem confonent termes de legalitat.
Aquí
estem parlant de dos països obertament, quan encara no hi ha dos països.
Es tindrà que recórrer als drets humans i es tindrà que recórrer a Europa, perquè
però
Europa
humans...
no contempla que sigui obligatori, que s'accepti, i si un poble es nega a practicar la crueltat, està amb el seu dret, per raons de consciència.
Primer hem parlat aquí de dos països i ara mateix només existeix un.
Aquesta normativa.
Estem parlant de dos països i de moment només n'existeix un, en termes legals.
Ara no parlarem de...
No, per això.
De Catalunya i el seu procés.
Jo no volia iniciar aquest debat precisament perquè els toros tenen darrere també un component nacional, o sigui, els he volgut atorgar un component nacional molt gran, i crec que és un error o que els toros estan per sobre d'això. O sigui, no haurien de ser un element de debat
al sud de França,
territorial.
Els toros.
Sí,
no haurien... França,
és un residual que queda.
Sí,
bueno, Portugal sí. També és un Portugal. Residual.
Té pocs seguidors, però existeixen.
Sí, és un residual.
Mm. Bueno, això anava a dir. Primer, que no anem a diferenciar entre països. Després, la declaració dels drets humans no crec que es pugui aplicar a un animal, bàsicament, perquè és diferent un ésser humà d'un animal.
Ha declarat en diverses ocasions que els toros eren nocius pels nens.
Nocius pels nens.
Això, sí, pels nens. És que la tauromàquia també ha involucrat a les criatures...
Això podem coincidir tots, que no és un espectacle per nens. No és un espectacle infantil, això està clar. El veuen adults, sobretot. Vaja, no és desitjable.
No és un espectacle infantil, però també perquè... O estem parlant en aquests termes, perquè el principal problema de tauromàquia ha estat dintre la pròpia tauromàquia. Ha estat que ha sigut sempre un món tan hermètic que ara, on tot està connectat, s'ha quedat enrere i no s'ha sabut explicar o divulgar o fer entendre. Perquè aquí sembla que tots ens estem oblidant en aquest debat del que hi ha darrere, perquè quan hi ha tertúlies com aquesta sempre es diu l'animal pateix, no pateix... Bueno, que pateix jo crec que és una obvietat, però és que ens hem de centrar en el que hi ha darrere. És que es crea una emoció, torno a repetir, es crea una cosa, una sensació que quan ho estàs visquent és... només és comparable a l'art.
Perdona,
i, sisplau...
Què és més important, la teva emoció o el patiment que té un ésser sensible?
Això és el que he dit, que és el que s'ha de posar a la balança. Hi ha diferents... Hi ha una escala.
I val més la teva emoció, o la meva, o la de qualsevol persona, per sobre de fer patir
en aquest
conscientment
cas...
amb un ésser viu?
Sí, en aquest cas jo crec que sí, perquè s'estableix una altra cosa, una...
Això també ho pensava en el Cid Romà, cuidado. Mhm.
Bueno. Bé, en tot cas, sí, donaria els seus arguments, sí.
Sí, perquè és que és una sensació que premia, bueno, més que premia, que posa de manifest la diferent sensibilitat de l'ésser humà i de l'animal. I en aquest cas crec que és la d'humà que és l'únic bitxar per arribar a aquest punt de sensibilitat, perquè és el que he dit abans, hi ha un contrast continu entre la vida i la mort que no s'assoleix en cap altre lloc.
Bé, en tot cas, hi hauria una tauromàquia alternativa sense que es maltracti o es mati l'animal? Li preguntem primer al taurí, després els altres poden dir la seva.
No,
també.
Jo crec que no.
No,
i, de fet, ve per l'argument que donava. O sigui, el sentit de la tauromàquia és que algú morirà, segur, un o l'altre.
De vegades moren els toreros, si no cal dir-ho, i no entrarem ara en debats sobre si algú se n'alegra o no.
En tot cas, hi ha el contrast està entre una persona quieta i un animal d'una gran talla movent-se al seu costat i molt a prop. I és el que el fa un espectacle gran. I llavors no tindria sentit que es perpetués un espectacle semblant, perquè no seria el mateix, sense que hi hagués mort per algú dels dos.
Un oient que es declara taurí diu això: aquest animal hauria mort entre un any i dos anys, com un vedell, i ha mort lluitant, referint-se als toros que moren a la plaça de toros. Això diu un taurí. Bé.
Jo diria que, no diria, si saps de tauromàquia, saps que sí que existeixen alternatives. La tauromàquia, aquesta és una de les fórmules de la diversitat que hi ha hagut forma d'això, per exemple, la... no sé com es diu.
Però segons ells no serà el mateix espectacle.
Sí, no existeixen alternatives, el que dèiem abans, que era una corrida de toros a la plaça.
Jo voldria dir també que a Catalunya...
Perdó,
que,
temps,
que es va proposar una cursa incruenta. Nosaltres dèiem cursa incruenta i es va proposar. I els taurins es van negar rotundament. Volien la sang i tot el ritual.
Voler la sang no, és que és impossible. Alterar les condicions i obtenir el mateix resultat. És impossible.
Però també tindríem que parlar de lo que... el pobre, lo innocent que és el toro front l'astúcia de qui li passa el capot. I això seria ja una...
La que descobriga amb les seves armes, el toro, en aquest cas, té força, és un animal gran i és un animal poderós i l'home és un animal astut, si no moriria sempre. Mm.
Potser quan parlem d'animals i quan parlem de l'ecosistema i la natura també entrem en una anàlisi molt complexa. També hi ha món salvatge entre els animals. Hi ha animals que es mengen els mosquits i de vegades
ho agraïm, no?
I és una crueltat també contra els mosquits, per exemple.
Però no és l'espectacle de la mort. Ningú paga per veure allò, ningú disfruta veient allò. És una necessitat i estem obeint. En tot cas...
Jo crec que hi ha arguments morals molt potents. És a dir, jo insisteixo, a mi no m'agraden els toros i el meu argumentari va per un altre cantó. Però és a dir, els animals i qualsevol ser viu s'ha de ser utilitzat d'acord amb la seva naturalesa. És a dir, utilitzar... Nosaltres tenim dret a menjar-nos un vedell per necessitat, però no torturar-lo pel plaer estètic. I jo això crec que és un argument moral molt potent. Ara, jo també comprenc que hi ha una reserva cultural a Espanya... que no sé si val la pena aguantar-la o no, que en aquest moment és una reserva cultural...
I legítimament la societat té dret a denunciar-la i si pels seus mitjans mor, perquè de protestes contra els toros n'hi ha hagut sempre, pràcticament, des de fa molts anys.
L'argument de la tradició i de la cultura tampoc se sosté, perquè nosaltres ara no vivim com fa 200 anys.
Les manifestacions culturals poden caducar.
Anem amb l'avió, tenim telèfons mòbils, tenim televisió, ens superen i ens posen anestèsia. És a dir, que a veure si nosaltres acceptarien ara o que ens traies en un queixal i no ens posés a nosaltres una injecció. O sigui, que no podem reivindicar una cosa en la qual actualment nosaltres tampoc no vivim com feia 200 o 300 anys.
Bé, avui el debat és interessant. Avui ens acompanyen Carmen Méndez, que és portaveu i presidenta de l'associació ADA, de defensa dels drets dels animals, també l'advocat Ramon de Veciana, i Miquel Muñoz, que és taurí, estudiant de periodisme a la Universitat Internacional de Catalunya i analista taurí. Ha escrit coses, suposo que llibres encara no? Però no, ha escrit articles i...
Sí, he escrit bastants articles, llibres encara no, perquè tampoc tenen gaire sortida de moment aquí.
I un llibre que sí que ha escrit Carmen Méndez és Tauromàquia, el mal cultural. Tauromàquia, el mal cultural, en castellà, en aquest cas, un llibre, doncs, que...
És un assaig, sí.
Un assaig sobre... Contra
la història, tota la història, i per què hem arribat a aquest punt.
Suposo que juga amb el terme bé cultural, mal cultural,
sí,
no?
Sí, exactament.
Bé, doncs, evidentment, des de la nostra neutralitat, recomanem la lectura de tot el que hi hagi sobre els toros, en contra o a favor, i en tot cas el que sí que fem nostre és la sensibilitat a favor dels animals, més enllà del que pugui pensar cadascú sobre els toros, perquè, bé, entrem a vegades en terrenys de frontera, això també ho admetrà Carmen Méndez.
Tot i les nostres contradiccions que tots els tenim, el que tenim que desitjar és que anem endavant i cada cop anem restant crueltats.
Bé, com veuries que es tornessin a permetre les curses de braus a Catalunya? Aquesta és la pregunta que us hem fet. No l'hem dit abans al principi, disculpeu, amics oients, però el debat estava molt viu. Com veus que es tornin a permetre les curses de toros a Catalunya? Teníeu l'opció de respondre bé, més enllà de ser partidari o no, cal preservar la llibertat. Malament, hi ha un mandat del Parlament i cal complir-lo. I una altra opció de malament és no es poden permetre espectacles que maltractin animals. Aquesta és l'opció més votada, el 57% dels que esteu participant en l'enquesta. No es poden permetre espectacles que maltractin i matin animals. Per tant, aquest argument, Carmen Méndez i els altres, per sobre del mandat del Parlament, que ha comptat amb un 24% i un 19% bé a favor de la llibertat o a favor de la tauromàquia. En aquest cas, és una tendència no científica, però és la que ens mostren els oients.
I és ciutadana, no és política, en absolut.
Això està clar. Bé, el que passa és que ja sap vostè que la política entra moltes vegades en el joc, no? Però bé, és el que hi ha. En tornarem a parlar segur dels toros i els agraeixo també el respecte que des de les seves posicions fervents i clares han tingut vostès. Ramon de Baciana, advocat, Miquel Muñoz, analista taurí, el podem presentar així, oi? I Carmen Méndez, del nostre programa La veu dels animals de Ràdio Estel i portaveu d'ADA, Associació de Defensa dels Drets dels Animals. Bona nit a tots tres i fins una altra. Que vagi bé.
Bona nit, moltes gràcies.
Moltes gràcies, bona nit.
I mentre esperem que hi hagi una sentència, potser això serà demà, us anunciem també, amics oients, la pregunta de demà. La pregunta de demà és sobre un altre tema. Demà es compleixen 5 anys des que ETA va anunciar el final definitiu de les armes. I us preguntem com es tancaran millor les ferides del terrorisme d'ETA. Teniu les possibles respostes, la possibilitat d'opinar a radioestel.cat. Podeu accedir-hi també des de les xarxes socials.
El mirador de l'actualitat. Amb Ignasi